Cada tarda de 4 a 7, Estat de Gràcia, amb Montse Virgili.
Ràpides a l'Estat de Gràcia, perquè ja ens hem col·locat a la tercera hora. Jordi Freixas, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Molt bé, ell sempre està bé. Ell
sí.
Està bé sempre perquè viu en un poble, és feliç, viu a Perafita.
Sí, també passen coses als pobles, home, però en general, sí, mirem de ser feliços.
Viu tranquil, a Perafita. Nosaltres aquí estem una mica més enrevoltats a Catalunya Ràdio. Ara amb Jordi Freixa descobrirem un lloc molt bonic de Berga, el Cal Rossal, aquest convent on passen moltes coses, i no és les que us imagineu, si no coneixeu el convent de Cal Rossal, avui sabreu ben bé de què estem parlant quan diem que passen coses ben curioses. I a última hora sabrem, tots aquells que esteu una mica farts ja de les xarxes, d'aquelles fotos del veí que s'han anat a Tailàndia a l'estiu i penja fotos en biquini, la caipirinha i el sumsum corda, i esteu farts de veure-les, com podeu fer per marxar del Twitter, de l'Instagram, del Facebook, de tot arreu, i no deixar rastre. Per cert, que avui us estem preguntant aquesta tarda, si desapareguéssiu, on us trobaríem? Clar, si desapareixeu és que no ens ho voleu dir, però a tu, Jordi Freixa, on t'agradaria?
Jo potser aquí al convent, és que m'ha agradat molt anar-hi. De fet, ja m'hi vaig perdre durant tot un dia.
Doncs escolta, si es perd el Jordi Freixa, que el busquen, que és guapo, ja sabeu on és. Xiques de Catalunya. Estàs flipant, eh? Sí, t'hem posat la música de Siguar, perquè toquen al convent.
Ah, no ho sabia.
Sí, fem sorpreses. Doncs arriba l'hora de l'últim reportatge estival del Jordi Freixa. En els capítols anteriors ens ha descobert una alternativa de producció amb la permacultura que ens van ensenyar de les vinyes al Lluçanès. Vam veure el periodisme de proximitat i ara hauríem de dir que veiem l'art de proximitat, també, no?
Sí, tant. Avui anem al convent, que és un oasi artístic terra endins, al Berguedà. És un antic convent de monges reconvertit en un centre artístic, bàsicament. És un lloc on l'olla de la creació sempre bull, sempre.
M'agrada molt que em diguis això. Era un convent de religioses o no?
Sí, sí, ara ens ho explicaran, però
sí?
Sí, però ara hi fan de tot, exposicions, xerrades, presentacions, concerts. De concerts molts, també, perquè hi sentirem tota la música que sentirem avui a la secció és de... ha tocat allà.
Són gent que han tocat allà com el Surfing Sirles. De religioses, on toquen grups com Surfing Sirles i molts altres. Per què? Perquè també fan concerts, no? Entenc.
Sí, sí, fan una mica de tot.
Què hi trobarem al convent, perdó? Què hi trobarem al convent?
Bé, el convent és... hi trobarem moltes coses, però primer, si vols, t'explico on està situat.
Sí, m'agrada que m'expliquis, perquè potser hi vaig. Quan surti d'aquí, me'n vaig directe.
Vés-hi directe.
Em tanco el convent.
Tenca-t'hi. És a Cal Rosal, que és una de les 15 colònies tèxtils berguedanes creades al riu Llobregat a finals del segle XIX. I entre totes les fàbriques abandonades hi ha aquest edifici que és el convent. I ara el Pep Espel, que és un dels impulsors, ens explica... Què era abans?
Deixa'm que et digui una cosa. Tota l'estona estem dient convent, però han canviat de C de convent, conventual, de religioses, per la K.
Sí, sí, això ja diu moltes coses.
Ja explica moltes coses, però deixem que ho faci en Pep Espelt.
El convent és un edifici del segle XIX. Es va fer com a mà d'obra barata per la fàbrica i habitaven majoritàriament noies de tota la comarca. Estaven aquí, arribaven el diumenge, convivien juntes, feien escola també i a la vegada treballaven. Tenien els dits molt petitets i anaven molt bé per desfer nusos, per treballar. Vivien amb les monges, que els feien com de mares, no? O sigui, tampoc era tant aquesta creu religiosa. Hi havia molta alegria, hi havia molta comunitat també bona, no?
La comunitat es nota fins ara, perquè, sí, perquè sí. Hi ha aquest ambient sempre al convent que s'hi respira, que jo crec que ve d'abans.
I tant, si podríem dir que durant un segle va albergar milers de dones que hi anaven a treballar i que ara s'ha convertit en un punt de trobada d'artistes d'arreu del món.
Uh-huh. I escolta, si volem saber més coses d'aquella època de vitalitat febril, podríem dir, el que podem fer és llegir el testimoni de les dones que van viure al convent.
Sí.
A on, això?
Hi ha un llibre que es diu El convent del tèxtil, Biografies mínimes, que és de Gerard Vilarraga, que és de
la
zona.
Que podem fer una mica d'història, no?
Sí,
perquè
allà...
no és tot concerts i festa major.
Sí, sí, el convent està molt arrelat a la història del territori, també.
I si durant un segle l'edifici va albergar milers de dones, ara s'ha convertit això en un punt de trobada d'artistes d'arreu del món...
I el Pep ens explica una mica més com ho descriuria ell, que és complicat, eh?
Sí? És un centre d'art contemporani, però és un IMSD de l'art. O sigui, no podem saber ni descriure què és. Cada cop que hem de fer una definició d'aquest convent ens costa molt a tots i a totes els que estem vivint aquí, no? Llavors, puc dir què va ser o com va ser, això sí, però què serà no ho sé, perquè si no, no seríem un espai experimental o un espai on hi passen coses i un espai viu.
És un organisme viu. Els organismes vius, a un gosset, a un gatet, no li pots dir.
No, és, a més, hi ha 14 persones que viuen permanentment a l'espai, o sigui que és casa seva, i són elles les encarregades d'organitzar les activitats i tot el que s'hi fa, juntament amb altres voluntaris i voluntàries, eh?
Sent una apassionadora de l'art, no? Tots els que vivim i totes les que vivim aquí a aquesta casa pues, venen del món de l'art, menys alguns altres que venen del món de la ciència. Anem traçant una línia editorial que és artística, no? Però que també a la vegada és una manera de viure, que tampoc ens ho havíem plantejat. Viure 14 persones sembla que això que sigui una comuna. No, és un conviure, un conviure plegats amb tot lo bo i dolent, que crec que és molt, 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 molt bo. Bàsicament.
I escolta, com funcionen aquesta gent? Tenen socis, tenen amics, ho paga l'Ajuntament de Berga, això? Com hi va, això?
És totalment autofinançat. És una associació sense ànim de lucre que es financia amb els actes que fan i, i tot això.
O sigui que si aneu no feu allò d'un...
No feu algú...
D'un simpa, no feu
no,
cap
no,
simpa
no.
Perquè s'ha de col·laborar amb la tasca que estan fent.
I nosaltres no tenim finançament, no estem amb subvencions institucionals ni mandangues d'aquestes. Ens ho fem pues, com podem. I aquesta crec que també és una de les virtuts, no? Ensenyar que no per fer coses necessitem una subvenció de la Generalitat o de l'Ajuntament del poble. Senzillament que ho hem de fer.
I fe de Déu que ho fan, eh?
Fe de Déu. Ara m'ha semblat molt antic, Jordi.
Però clar, és que estem parlant d'un convent.
Que sí. Escolta, durant l'any s'hi organitzen a més altres activitats.
Sí, per exemple, en aquests moments i fins al 29 de setembre s'hi pot veure la petjada del Jordi Cuixart.
És Jordi Cuixart, estem parlant de...
Sí.
Del president d'Òmnium, eh?
Sí, l'artista xinès Ai Weiwei va fer un taller de ceràmica a la presó i li va demanar que deixés una empremta en el fang. I llavors aquesta obra ara està exposada allà.
De gener a març està tancat perquè és quan posem a l'espai a lloc, amb les obres o l'adequem, bàsicament. A partir d'aquí ja comencem tota la temporada que dura fins al desembre. Una temporada que va en blocs, no? Vam tenir Pepe Sales, ara hem tingut, o estem tenint el BAT, que és el de fotoperiodisme documental, llavors ens anem a autoedició i llavors en moda. I així s'acaba l'any. Llavors, a partir d'aquí fem que passi coses. Tampoc volem tenir molt clar què passarà, perquè vam veure que si teníem claríssim tot el que havia de passar, acabàvem sent ja un centre de programació normal i convent, justament, no és un centre de programació, és un lloc on hi passen coses, però coses que han de ser vives, molt vives.
És Escolta, això que sentim ara, qui és?
És el Bruferri.
Qui és aquest noi?
Aquest noi jo el vaig sentir un dia que va actuar amb Neus Borrell en la clausura del cicle dedicat a Pepe Sales, que van musicar i adaptar textos seus. M'hagués agradat posar una de les cançons que va posar aquell dia, que encara em bull aquí dintre el cap, però no es van registrar.
Però escolta, sempre marxes del convent amb alguna descoberta, perquè
sí,
gràcies
sí.
A això, que ells van portant artistes i gent que els interessa, que els agrada, etcètera, no?
Sí, jo sempre surto amb alguna cosa que em queda aquí dintre.
El que fan també és obrir residències, i de fet, mentre nosaltres estem fent el programa, hi ha molta gent que està treballant en juliol i agost des del convent, no?
Sí, durant 6 setmanes s'ha omplert d'artistes d'arreu del món. D'arreu del món i també de més a prop, eh? En vam parlar una mica quan hi vaig anar amb el Marc Vilanova, que és membre del convent i, a més, és artista sonor i saxofonista.
Diguem que cada projecte algú de la casa agafa les riendes. El David ara fa la Berganale, que és un festival de cinemes eròtics i d'amor. Altres persones fan altres festivals, altres mogudes. I una mica el meu objectiu, ja que n'he fet moltes per tot el món, era muntar les residències de l'estiu. El primer pas era explicar millor el convent de portes en fora. Llavors vam fer una pàgina web nova, amb moltes més fotos, explicant què és convent, quina filosofia té, els espais que tenim. I així, durant un mes vam estar oberts amb convocatòria, vam rebre un centenar de propostes. D'aquí vam fer una selecció i, de fet, hem tingut artistes des de Taiwan, Brasil, Mèxic, Estats Units, Polònia, Portugal, Espanya, França, etc.
I tots cap a Berga, imagina't.
Sí. Sí, cap
escolta, ho dic bé, Berga, o no? Com ho he de dir? No
bueno,
ho sé mai.
Jo sóc del Lluçanès i també a vegades amb les vocals tinc algun problema.
Berga.
Jo dic Berga.
Sempre tenim problemes. Durant 6 setmanes pel convent hi han passat una 60 d'artistes i...
El Marc, jo li vaig demanar que ens en digués algú. Ens vaig dir, aviam, qui ha passat per aquí, també per poder-los buscar i
sí,
a veure...
Sí, al Google.
Per exemple, la Brigitte Besallo ha estat aquí fent residència, ara tenim la Yolanda Vega, el Darío Citco de Madrid, que fan teatre, són actors i directors. Chernobyl, que era aquest grup de 4 trans brasileres de São Paulo, també el Iaco o el Leo Pachão, que són performance brasilers, que han estat aquí. La Kylie, un artista de Califòrnia, visual... Gent que ve a escriure, gent que ha vingut a fer recerca de tesis o més d'investigació, diguem, fins a gent de circ, teatre, dansa, música, performance, pintors de murals, de street art, projeccions, tecnologia, de tot.
Escolta, només faltes tu fent bullir l'olla.
Ja ho vaig fer, però sí? Hi vaig estar tot un dia i ja està, sí, sí.
Escolta, vas estar un parell de dies, els vas visitar fa 2 divendres.
Sí.
I explica'm com és viure allà, perquè, clar, sí. La gent hi anem a veure un concert, però després marxem.
Jo, de fet, sempre havia anat només a la nit. Aquest cop hi vaig anar al dematí, m'hi vaig passar el dia, i sí que realment és com una família, eh? Veus tots els artistes comentant una mica les obres que estan fent. M'hi vaig quedar a dinar, també, s'ha de dir. Vaig quedar a dinar allà i vaig veure que em parlaven molt. Es veu que cada divendres, durant aquests dies que hi han sigut, presenten les obres en progrés.
I està obert sempre, eh? La gent hi pot anar sempre que vulgui.
Sí, sí, bueno...
Vull dir, no hi ha horaris de visita.
Sí que la gent hi pot anar els divendres, dissabtes i diumenges de 6 a la... Bueno, fins a la nit.
Fins que tanqui.
Són els dies d'obertura. Però les mostres aquestes són obertes només el divendres, que els artistes fan... Bueno, ho ensenyen. Era molt d'hora, però jo vaig decidir quedar-me. Vaig fer una becaina allà amb un sofà, vaig anar a passejar una mica fins allà al Llobregat... I, bueno, també vaig tenir temps de parlar amb alguns artistes, però vaig veure que eren com una família.
Venen que, 20 residents a la setmana, mengem, sopem, dinem, esmorzem tots junts, o sigui, es crea una família gegant aquí, es comencen a crear col·laboracions entre els artistes, anem al riu, un dia al dinar el servim a Pedret, i fem un pícnic, llavors tothom es banya allà, i es crea com una relació molt bonica entre artistes que després encara queden, es troben a Barcelona, fan projectes comuns... I això és una mica el que busquem, també, que si un artista ve, fa el seu i se'n va, tampoc ens interessa. Que passin coses, que hi hagi connexions, que es coneguin, que col·laborin, que generin coses i iniciïn coses.
La família del convent. Convent amb que estem parlant d'aquest lloc de Berga, el Rosal, i que és una antiga fàbrica tèxtil, no? Una zona tèxtil, i que, vaja, on hi van viure unes religioses, però que ara s'ha reconvertit.
És un altre,
és
totalment un altre.
És una altra festa major.
Sí. Allí, per exemple, vaig parlar d'aquests artistes residents amb la Mercedes Cabanillas, que és de Buenos Aires. Treballa d'arquitecte, però em va explicar que se sent molt atreta per la dansa. Al convent ella ja ha anat a investigar com es perceben els moviments de dansa sota diferents materials. Ella vaig veure que ballava sota una gran tela.
A mi el que em fa curiositat és saber com una persona argentina coneix aquest lloc de Berga i s'hi acosta. Vull dir, vol dir que els del convent es mouen bé.
Sí, sí, jo li vaig demanar aviam com havia anat a espetegar allà al convent.
Cuando lo vi me pareció increíble y estaba necesitando poder concentrarme en trabajar en un proyecto artístico. Necesitaba concentración y necesitaba poder contar con distintos espacios. Y la espacialidad del lugar me atrajo mucho.
Doncs escolta, li va treure tant que s'hi va quedar, no?
Sí, sí.
Ja fa una temporada que està allà.
Ella ja ha estat dues setmanes, ara ja deu haver marxat. I, bueno, això que parla dels espais, aquests espais originals i diversos del convent, és una de les seves grans atraccions. Jo em vaig quedar a la mostra oberta, que començava a les 6 i acabava per allà a les 11, i vam fer un recorregut una mica per tot arreu. Primer, a l'exterior. Després ja vam passar cap a les habitacions i sales, fins i tot per una capella, on vam poder veure Diacronia de los 40, de la mà de Yolanda Vega, d'un Dario Sicco.
Són una parella.
Bueno, és director i actriu, tot i que, bueno, tots dos són directors i actors, eh? I després vam passar a una sala de columnes a veure un fragment d'una altra creació que preparen Cecilia Ardito, Alu Montorfano i Daniel Nicolás. Sí, sí, jo m'ho apunto sempre tot. I llavors li vaig demanar a la Cecilia que m'expliqués una mica allò que havia vist, perquè a mi em costa, l'art abstracte, a vegades.
Tenemos una serie de conciertos en Holanda, empezando desde noviembre. Un proyecto multimedia que es para flauta, objetos y una colección de proyectores de diapositivas antiguos. Entonces estamos organizando una obra donde están todas las variables, la luz, el sonido, y la luz está proyectada en el espacio. Entonces la arquitectura también forma parte del lugar. Y para eso este lugar es un sueño. Es un sueño, porque cada lugar es maravilloso. O sea, pones un proyector en un lugar, en una columna, en una pared cascada, en un techo, es fantástico.
Escolta, festa major el que vas veure amb aquesta gent del convent, perquè hi ha moltes coses per... Ah, això és el que hi ha ara, però clar, si aneu la setmana que ve us trobareu una altra cosa.
Van canviant constantment. Aquell dia, però, vaig poder veure tota una mostra de potser, no sé, 15 o 20 artistes. Després de veure aquesta obra, ens vam moure cap a la fàbrica on hi havia una performance de l'Ignorant Tatoé, no sé si ho dic bé, i a la Villa Real. Tatuatge i música tot en directe.
Què dius? No vas tatuar res, tu?
No, però no m'hagués pas fet res.
T'està brandant, eh?
No en tinc cap al cos, però em van venir ganes.
Som purs, tu i jo, eh? Em sembla que som els únics del paradís que no tenim cap tatuatge, però...
Qui sap,
mai se sap, un dia potser fem.
I la mostra... La mostra va acabar poc després en una altra nau de la fàbrica amb l'obra de l'Anna Paula i el Carlos Matsuo. I li vaig demanar a l'Anna Paula que m'expliqués una mica...
Una pieza que es para sonido y video, es una simbiosis entre el río y las máquinas de telares que solía ver aquí en la fábrica. Lo que hicimos fue ir a investigar máquinas de esa época en México, porque pues los españoles llevaron muchas máquinas para allá y algunas siguen funcionando, y grabamos el sonido de estas máquinas como el patrón rítmico que tienen. Ahora venimos y grabamos el río Llobregat y lo que estamos haciendo es emular el sonido y la rítmica de las máquinas, pero con puro sonido de agua. Lo que queremos hablar es este poder que tenía el flujo del agua sobre la fuerza también industrial, ¿no? O preindustrial.
Doncs escolta, una imatge molt bonica, no? Aquesta barreja entre el món tèxtil, el riu, l'aigua...
Sí, sí.
I Llobregat allà mateix.
És una de les coses que caracteritza el conveni i els projectes que hi van, que l'arrelament al territori hi és molt. I oita, per exemple, dos artistes mexicans han vingut a investigar i crear una història amb Cal Rosal com a escenari.
Que sàpigues que ens diu el Joni Vigut des de Twitter que cada cop que algú diu Berga, mor un cadallet de cabirol i que hem de dir Berga.
Berga, potser.
Berga,
jo dic Berga.
Tancada, no ho direm mai bé.
Berga, ho dic bé Berga. Jo, no?
No ho sé, jo tampoc sé si ho dic bé.
Berga.
Doncs des de Berga, amb amor, sí, nosaltres... Sí. Et diem adéu.
Oh! Sí? Ja me'n vaig, ja està, no? Ja és l'últim dia, no?
És l'últim dia. Què vols, abraçar-me? Alguna
no
cosa?
No sé. Et porto una bossa del convent.
Molt bé. Em pensava que em portaves una llonganissa.
Mira, hi havia d'anar una llonganissa dins, però aquest món que vivim tan atrafegat sempre i... No, i
no. Et perdono. No passa res, ja vindré a buscar jo la llonganissa, on sigui. On faci falta. Moltes gràcies, Jordi Freixa.
A tu i a tot l'equip.
Exacte. No es tácticas, mi táctica es mi norma, como el agua que se amolda siempre. No es tácticas.